Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Dues decisions centren en el debat al futbol espanyol a les últimes hores. La concessió de la cautelar per part del CSD a les inscripcions de Dani Olmo i Pau Víctor no és oficial, però pinta bé, segons el Barça. Va informar la SER ahir a la nit que serà concedida, i també els dos partits de sanció a Vinícius per l'expulsió de Mestalla. Dues decisions que al final depenen de la interpretació de la reglamentació que fa algú i que cauen, o cauríem, posem el condicional encara en el cas del Barça, una vegada més del costat dels dos grans del futbol espanyol. Els culers veuen un escàndol, la sanció a Vinícius, i els madridistes pensaran que és intolerable que es concedeixi la cautelar a Olmo i Pau Víctor. I els que no són ni del Barça ni del Madrid, els semblarà que repeteix la història de sempre. Doncs seguim pendents del que passi amb les inscripcions d'Olmo i Pau Víctor. El CSD continua examinant la documentació remesa pel Barça. El Barça tornen a ser optimistes amb el cas, així que diríem que hi ha moltes opcions de que Olmo i Pau Víctor rebin els propers dies aquesta cautelar i podrien jugar, per tant, la final de la Supercopa d'Espanya si el Barça es classifica. Estem esperant a que la Porta es pronunciï, però avui qui ho ha fet ha estat la vicepresidenta del Barça, vicepresidenta institucional Elena Forta Racú, que pel que ha dit més hagués valgut que no hagués dit res. Zero autocrítica, zero convincents als seus arguments, i repeteixo, i amb tots els respectes, qui ha de donar explicacions del tema, les que estem esperant són les de Joan Laporta, que segur que quan les doni argumentarà millor, després te'l creuràs o no, però segur que Laporta ven millor la pel·lícula del que ho ha fet Elena Forta aquest matí. Ha sortit avui a escena Jordi Ferrer després de la seva moció de censura interruptus d'ahir. Duríssim amb Laporta, ha parlat Ferrer de corrupció i ha dit que aquesta junta no pot seguir ni un dia més. Els grups d'oposició que segueixen decidits a presentar una moció de censura, però s'ha de veure quan. A tot això, avui hi ha partit a les 8 del vespre, aquesta semifinal de la Supercopa d'Espanya, Barça-Atlètic Club. Tot apunta que Lamine Yamal serà titular i que Gavi seria qui tindria més opcions de jugar en la posició d'Olmo. Atenció que l'Atlètic Club, Nico Williams, és dubte. Hem tingut també sorteig aquest migdia de la Copa, dels vuitens de final a partit únic. Els partits ja juguen la setmana que ve. El Barça rebrà el Betis i el Real Madrid al Celta. També tenim notícia a l'Espanyol, notícia a Quique Iglesias, s'incorpora com a secretari tècnic Ander Garitano. És fitxatge de Garagarza que reforça l'estructura esportiva. En bàsquet, crisi total al Barça. Derrota ahir a la pista del CUE Girona 91-90. El Barça que està en peu i mig fora de la Copa. De moment, Peñarroya continua. Demà el Barça juga partit d'Eurolliga a la pista del Mònaco, el líder de la competició. En futbol sala, el Barça es classifica pels quarts de final de la Copa del Rei després de guanyar 3-5 a la pista d'Osasuna. Eliminat al darrer minut el Santa Coloma, que va perdre 3-4 davant del Palma. I el Dakar, el pilot espanyol Scareina, es situa segon de la general en motos. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Miguel Rico i el Jacinto Vicente, l'abogado, i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, passa o no passa avui a la final de la Supercopa? Creieu que passa? Sou optimistes? El 65%. Creieu que no passa? El 35%. En clau Espanyol, més poder per Garagarza. Què us sembla? Us sembla bé el 51%, malament el 49%. I en clau Girona, el club té una opció de compra per a Brian Hill. La pregunta és si faríeu un esforç per retenir el jugador, per quedar-se amb el jugador. Sí que el faríeu al 56%, no al 44%. Héctor García està al control de so, Edu Adi a la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Vinga, comencem l'Esports Cope d'avui dimecres, que avui juga el Barça i té un partit molt important, eh? Està en joc el primer títol de la temporada. El Barça juga avui aquesta primera semifinal de la Supercopa d'Espanya a partir de les 8 del vespre davant l'Atlètic Club, amb tiempo de juego des de mitja hora abans, però estem pendents, evidentment, del cas de les inscripcions de Dani Olmo i de Pau Víctor. Poso d'entrada tres declaracions de pes per centrar el tema. Primer, Pilar Alegría, ministra d'Educación, Formación Profesional y Deportes, a Radio Nacional.
Lo estamos estudiando. De hecho, he visto ya alguna noticia, alguna información que lo daban por cerrado, y lo cierto y verdad es que a estas horas seguimos todavía estudiando esa petición que nos llegó a través del Fútbol Club Barcelona, porque además tendremos que pedir alegaciones tanto a la Liga como a la Federación de Fútbol para poder dar una respuesta.
Ara, Helena Fort, vicepresidenta institucional del Barça, a RAC1.
No hem rebut cap notificació oficial, per tant no tenim cap informació en aquest sentit, en aquest moment. Nosaltres no només no tenim una notificació oficial, però sí que és cert que, com que som conscients i estem convençuts que tenim raó, doncs el que creiem és que la resolució no hauria de ser de cap altra manera. Bueno, doncs les notícies van per aquí, esperem que s'acompleixin i doncs esperem que es notifiqui.
I escoltem també a Rafinha, un dels capitans del Barça. Li preguntaven ahir si ell vindria al Barça veient el que està passant amb Olmo i Pau Víctor.
Creo que sí, no te puedo decir que no, porque si no estaría mintiendo y yo no soy el tipo de persona que me gusta mentir o contar historias. La verdad, si yo estuviera en otro club y estuviera viendo la situación que está Pau y Dani, quizá lo pensaría si sería lo mejor en estar aquí.
Rafinha va estar molt sincer ahir, eh? S'ho pensaria. Si no fos jugador del Barça, si en aquestes condicions pagaria la pena arriscar-se i venir o no. Anem a Jeddah amb l'Helena Condis. Estem a l'Aràbia Saudita. Helena, hola, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda, Joan.
Des de l'hotel de concentració del Barça ens parles, eh?
Sí, hem estat aquí al matí, migdia, fent guàrdia. Els jugadors no han sortit de l'hotel. Ahir, per exemple, vam veure en Sofati fent una mica de turisme. Avui tots tancats a les dues plantes que tenen reservades exclusivament pel Barça. Han fet una suau sessió d'activació al matí, després dinar i descans a les seves habitacions fins l'hora del partit.
Imagino que tota l'expedició, al marge de pensar en el partit d'aquest vespre, Helena, esperant notícies del Consejo Superior de Deportes, optimisme al Barça amb les últimes hores sobre el fet que la resolució pugui acabar sent favorable. La frase és pinta bé, no? És el que et diuen?
Sí, tots inquiets, especialment els jugadors, Dani Olmo i Pau Víctor, que volen que acabi aquest malson i poder jugar. Sí, el Barça es classifica a una hipotètica final, també Hansi Flick vol comptar amb els seus dos futbolistes i també, evidentment, el club encapçalat per Joan Laporta, aquí a Lleida. El Barça, les fonts que hem consultat ens diuen que són optimistes en obtenir la cautelaríssima, malgrat que encara ens mantenen. No tenen cap confirmació oficial per part del CCD, no han rebut cap resposta, però asseguren, paraules textuals, que pinta bé, i confien en que Olmo i Pau Víctor podran jugar una hipotètica final aquest diumenge si avui eliminen a l'Atlètic Club. Aquestes bones notícies, segurament, Joan, fan que Laporta avui estigui més relaxat i avui sí que ha sortit de l'hotel de concentració de Lleida per anar a dinar fora, per anar a dinar per la ciutat.
Ara hem sentit un primer document d'Helena Fort, de seguida en sentirem més, però es manté la previsió de que quan hi hagi resolució del CCD, Helena, Laporta faci roda de premsa, no?
Sí, és la previsió, Joan, és el que mantenen des del Departament de Comunicació, que un cop es conegui el veredicte, la decisió del Consejo Superior de Deportes, Laporta farà una roda de premsa. Si la resposta positiva o negativa arriba aquí a Lleida, doncs la compareixença del president serà aquí. Si no, ja seria després a Barcelona, i pel que em diuen el president, sigui quin sigui el veredicte, serà beligerant, eh? Serà beligerant amb la Lliga, amb la Federació i amb aquesta postura, perquè considera i està convençut de que el Barça, amb aquest argumentari, amb aquest recurs que ha presentat, defensa doncs aquesta causa de força major, i que el retornar a la regla de l'1-1 i poder operar amb normalitat tenien doncs, ple dret per poder inscriure aquests dos futbolistes, que a més la norma s'ha d'interpretar de manera diferent i que sí, els ingressos i no van arribar abans de temps va ser per una cosa de força major, i és que eren festes nadalenques i no operaven els bancs amb normalitat. Per tant, serà beligerant el president quan comparegui en la roda de premsa després de conèixer quin és el veredicte del CCD.
Molt bé, toca esperar que el CCD faci públic aquest veredicte, però les perspectives són molt bones. I avui al Barcelona, parlem una mica de futbol, a jugar el primer títol de la temporada.
Sí, el primer títol de l'era Flick, ho deien ahir tant l'entrenador com Rafinha, el capità, en sala de premsa, que seria molt important per donar confiança, per ser una injecció de moral en aquest nou projecte de l'entrenador alemany. No pot comptar encara ni amb Dani Olmo ni amb Pau Víctor, però sí que recupera el seu millor trident perquè torna Lamine Yamal, que rebrà l'alta mèdica i en principi està per ser titular, i podríem dir que l'únic dubte, Joan, és qui ocuparà la mitja punta. Jo em mullo i crec que serà Gavi qui substituirà Dani Olmo, perquè va estar molt bé en el partit contra l'Atlético de Madrid. Flick el va posar d'exemple aquest enfrontament, tot i que finalment el Barça va acabar perdent l'últim partit de l'any en Lliga, i està molt satisfeta amb Gavi, que per cert es va consagrar precisament a Aràbia Saudí ara fa dues temporades sent l'MVP de la final, d'aquella final del Barça que va guanyar amb Xavi Hernández el clàssic al Real Madrid.
I Iñaki Peña sota pals, imagino, no?
Sí, sí, jo he preguntat a fonts properes al porter, que va descansar a la Copa del Rei, perquè allà va debutar Chesney, Tec, a Barbastro, i en principi la idea de Hansi Flick i les notícies, les informacions que té el propi Iñaki Peña és que ell avui serà titular en aquesta competició que dona l'opció de ser el primer títol de temporada pel Barça de Flick.
Molt bé, doncs la Loto Flick, Helena, dona'ns un possible 11 pel partit d'aquest vespre.
Doncs l'11 de gala, amb l'únic canvi a la mitja punta, Iñaki Peña en porteria, Koundé lateral dret, Valde lateral esquerra, parelles centrals per Cubarsí i Íñigo Martínez, al mig del camp, a la base de la jugada, Marc Casado i Pedri, Marc Casado que no va jugar ni un minut en Copa del Rei, a la mitja punta Gavi, per la dreta Lamine Yamal, per l'esquerra Rafinha i a dalt, com a davanter centre, Lewandowski, que és infal·lible en la Supercopa d'Espanya, marcat en els 4 partits que ha jugat, ve de signar un doblet en Copa i que a més, Joan, atenció a la dada, està només un gol dels 26 que va marcar en tota la temporada passada. Avui pot igualar tots els gols que va marcar en tot el curs passat.
Bona dada. Alguna cosa més des d'allà?
Que estarem molt pendents. El Barça doncs, descansant a l'hotel de concentració i la porta amb els seus directius, que com dic ha sortit de Lleida, pendent de si poden tenir notícies fresques d'aquesta inscripció, possible inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor, que ara mateix doncs, és també l'altre focus de la notícia, a més d'aquesta semifinal contra l'Atlètic.
Seguim en contacte permanent. Helena, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Hem sentit una primera declaració d'Helena Fort valorant com està el tema de les inscripcions a Dani Olmo i Pau Víctor. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Posem sobre la taula ara alguna reflexió més de les que ha deixat Helena Fort a RAC1.
Sí, pendents encara de les explicacions de Joan Laporta quan es resolgui el cas Dani Olmo. Avui hem escoltat les primeres declaracions oficials del Barça a través d'Helena Fort a RAC1. Fort defensa l'actuació del club, assegura que no ha tingut negligència ni improvisació en tot aquest cas, ni tampoc una mala gestió i confia en poder inscriure a Dani Olmo i a Pau Víctor, si bé encara no ha rebut cap resposta del CCD. En aquest sentit, la vicepresidenta afirma que s'ha fet un judici previ a la Junta de Joan Laporta sense tenir informació real del que ha passat.
Tothom comenta, no ha anat al límit. No, és que això no és cert que ha anat al límit. Jo crec que aquí s'ha fet un judici previ sense sumaríssim, en aquest cas, contra el president i també contra la Junta, els executius del club, sense tenir cap informació real del que ha passat. El Barça, en tot moment, ha complert estrictament totes les indicacions que ha rebut de l'òrgan que fa el control econòmic. Jo he escoltat dir, no, és que l'últim dia buscar un negoci que ens ha hagut de malmendre, què hem de fer? No, això no és veritat. No, nosaltres no improvisem.
Sobre els timings i el paper de la Lliga, referma el missatge que s'han fet els deures i ha estat l'organisme de Javier Tebas que ha canviat els terminis i per això dona la sensació que s'ha fet tot d'aquella manera.
Considera el Barça que el tracte rebut doncs en alguns moments no s'entès. I per tant, jo crec que quan tot això, si em permets, això és una resolució que arriba en els propers dies, que farà un òrgan tercer que no sigui la Lliga ni la Federació. Estem convençuts perquè tenim l'avui, per tant, la resolució serà favorable al Barça. Però el que sí que et puc dir és que fàcil no ha estat, que fàcil no ens ho han posat, i que gràcies a Déu hem pogut respondre en cada moment a tots els requeriments que se'ns han posat.
Tres ítems més del dia a dia a blaugrana, sense data per retornar al Camp Nou. Elena Fort confessa que sempre han estat transparents i que serà aquesta temporada quan es torni a l'estai. De les paraules d'ahir de Rafinha, ha tornat a insistir amb el soroll extern i l'entorn del Barça. El club no està donant una mala imatge, ha dit, i no entén la sanció de dos partits a Vinícius.
Jo crec que podem prou tot amb una situació per entendre que a què s'enfronta el Barça cada vegada que ha d'actuar. Per tant, doncs no s'entén. La veritat és que potser haurem de canviar els reglaments, potser haurem de reformular com se sancionen, perquè la veritat és que no és molt proporcional, i crec que això és obvi que no és proporcional, doncs, com a mínim, les imatges entre aquesta situació i altres que han passat. Però és això ens enfrontem i això hem de gestionar.
Una mica anava pel tema de Hansi Flick, aquesta resposta. També ha apuntat d'excel·lent l'operació de la venda del Science Beat del Camp Nou, però desconeix quines són les dues empreses del Golf Pèrsic que s'han fet amb l'explotació de les llotges VIP del nou estadi blaugrana.
Sí, sí. Escoltant Elena Fort, diries que el Barça no ha fet res malament. Zero autocrítica i no ha estat gens convincent la vicepresidenta ni amb els negocis dels seients, ni amb la comissió per Darren Dane en l'operació Nike, ni amb el retorn al Camp Nou, ni amb res de res. Esperem que els arguments de Laporta, quan parli, que és qui ha de parlar, siguin més convincents. 3:22 minuts, pausa, i després escoltem a un que sí ha estat crític aquest matí. Jordi Ferrer.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
Ana, cariño, te echo de menos. Llevas dos fines de semana encerrada en casa. Ya has cambiado el suelo de la cocina, las puertas, el mueble del baño. Tómate un respiro, anda.
Con las superofertas de Leroy Merlin no vas a parar de mejorar tu hogar. Tienes hasta un 35% de descuento. No te lo pierdas. Consulta condiciones en tienda o web.
Esperàvem ahir a les 9 del matí a les oficines del Camp Nou, però no va aparèixer. Sí, hi ha hagut aquest migdia compareixença al Col·legi de Periodistes de Jordi Ferrer, després que ahir finalment no presentés la moció de censura. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
I has repartit de valent, eh?
Sí, més d'una hora de roda de premsa de Jordi Ferrer i de Marc Cornet, del seu número 2, que explicava Jordi Ferrer que ahir no la va presentar perquè Marc Cornet li deia: espera, hem de parlar amb la resta de grups, i Jordi Ferrer, que està una mica desmarcat d'aquests grups de l'oposició...
Va molt per lliure, Jordi Ferrer.
Va per lliure, però va deixar que Marc Cornet parlés i al final a Marc Cornet li han promès que presentarà la moció, però serà en els propers dies. Jordi Ferrer diu, per exemple, que ha rebut molta pressió a través de Marc Cornet de Víctor Font, que Víctor Font té afany de protagonisme, que encara que inscriguin els dos jugadors la moció de censura va cap endavant, que ell ja ho tenia decidit, i així explica què ha passat a les darreres hores amb aquesta moció i no moció de censura.
Bueno, vam presentar el passat dimarts per X motius. El company de viatge, el Marc Cornet, va preferir esperar uns dies a que els seus companys dels grups d'oposició la presentin, i res, passa al costat, que la presentin. Jo crec que com a molt en 15 dies estarà presentada.
I li pregunten què passa si no la presenten els grups de l'oposició, no presenten aquesta moció. Doncs diu que llavors reunirà el seu entorn i decidirà, però que en principi, si no, serà ell qui presenti aquesta moció, que era la seva ja voluntat ahir. A més, ha dit que han baixat bastant els socis, però que ells calculen que amb unes 15.000 firmes ja aconseguirien aquesta moció. Ell dona per fet, ha dit que si durant la Covid ja es va tirar cap endavant una moció de censura, que ara aconseguiran també aquesta moció de censura. Reconeix que li han escrit 6-7 directius de l'actual Junta i dos executius. Un d'ells diu que manté gran amistat i que li ha dit que li està fent mal al club, que no tiri endavant, que les coses es fan a les eleccions i no ara. I Jordi Ferrer el que ha fet és carregar i de valent contra Joan Laporta i la seva Junta.
Nosaltres a buscar signatures, i perquè és que com no tinc cap interès electoral ni personalista, que la presentin ells, nosaltres buscarem signatures i treballarem perquè el president Laporta marxi. L'únic objectiu és que marxi. No tinc cap interès electoral, cap ni un. No em presentaré mai més a president del Barça, amb la qual cosa ja està, és que no hi ha cap altre.
Ell ha estat dues vegades, recordem-ho, precandidat, mai ha arribat a ser candidat a la presidència del Barça.
Mai ha passat el tall de firmes, l'última vegada les va estripar, de fet, que hi havia unes imatges estripant ahí dins de l'auditori aquestes firmes al no aconseguir-ho, i deia Jordi Ferrer que no es presentarà, que de fet diu que si en les properes eleccions guanya un altre president i aquest president no fa les coses bé, que hi presentarà una moció, si creu que no està fent les coses bé, i que a més ha esmentat al president Rossell dient, com va dir un expresident, jo ja li he promès a la meva mare que no em presentaré, o sigui que ha donat la seva paraula. Després ha parlat de casos de corrupció, diu, per exemple, deia Marc Cornet, que estava al seu costat, que una reunió amb el club, quan es va reunir amb els grups de l'oposició, que els hi van dir que la federació, en el cas de Vitor Roque, la federació brasilera va recomanar el seu fitxatge, i es pregunten que com pot ser que una federació de futbol recomani fitxatges. Doncs Jordi Ferrer ha parlat de casos de corrupció clar, sobretot en el tema de les comissions.
Bueno, yo creo que pagarle una comisión de 60 millones de euros y el tema DSL son dos casos de corrupción. Los intermediarios entre Spotify y Nike del Darrendane, que no sé qué sentido tiene que una relación de 25 años y en renegociar un contrato tengas que poner un intermediario y pagarle 60 millones de euros. El tema del básquet, la situación deportiva del básquet, que me parece lamentable, pero también la crisis reputacional. ¿Quién se le pasa por la cabeza intentar fichar un jugador como Hurtel? Es que es todo, me parece que como se dice en catalán la palabra desgabell, o sea, el desconcierto que hay en todo, me parece tan bestia que hay que pararlo.
Va un pas més enllà Jordi Ferrer, perquè una cosa és parlar de mala gestió i una altra és parlar com fa ell en aquest document de corrupció.
Sí, de fet,
no més enllà.
Ell deia que al Marc Cornet hi ha coses que no pot dir, però que ell sí que les deia i que estaven al seu dret, i així s'ha expressat i ho ha repetit diverses vegades en aquesta roda de premsa de més d'una hora. Després ha acabat dient, bueno, que viuen en una realitat paral·lela, la Junta de Laporta, que no és un submarí de Laporta, com algú ha dit, que ahir no li envia ningú de Laporta per parar la moció de censura prèvia que hi havien o tenien en ment a la resta de grups d'oposició, i el que diu ell és que Laporta ha de marxar i, de fet, demanar perdó.
A part d'aquesta intervenció de Jordi Ferrer, Víctor, hi ha una cosa més, un moviment més d'aquest matí, que és que un grup de socis del Barça ha denunciat a Laporta i a 5 directius més pel dany reputacional del cas Olmo davant la comissió de disciplina del club.
Sí, han presentat, de fet, han passat també a la premsa els documents.
Un burofax,
eh? Un burofax que han enviat, que acaba amb el certificat de correu d'aquests burofax. Deies, els directius, sí, de fet, van a concretament els noms propis dels qui encapçalen les comissions del club, contra Joan Laporta, Rafa Yuste, Elena Fort, Oliver, que és el tresorer, Cubells i Riudalbas, que està a la comissió econòmica, contra tots ells, i diuen que el que demanen és la inhabilitació d'ells a perpetuïtat per ocupar càrrecs de la Junta Directiva i les comissions estatutàries i la baixa o la baixa indefinida com a socis per reparar els danys econòmics causats, i que si no ho fan aniran a la Federació Catalana de Futbol i al Tribunal Català de l'Esport, com deies, tot això perquè diuen el dany que s'ha fet pel cas de la inscripció de Dani Olmo i de Pau Víctor, de la reputació del club i contra els jugadors, i firmen aquest document uns 19 socis. No veiem el nom dels socis perquè està tachat, només veiem el número de socis, veiem que hi ha un senador, però sí que firma al final de tot i Jaume Jopis aquest document, aquest burofax que han enviat al club.
Víctor, gràcies.
Gràcies.
Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia. La imatge del dia. Dani Olmo i Vinícius, els dos a Lleida, a l'Aràbia. Olmo des de dilluns amb Pau Víctor, Vinícius des d'ahir dimarts. Els dos viatgen sense saber si podran jugar o no la Supercopa. Semblava clar que Vinícius podria jugar. De fet, ja va jugar dilluns una part del partit de Copa del Rei perquè pels comitès de competició de la Federació es considera inhàbil per reunir-se dissabtes, diumenges o festius. Una borrada immensa, una més, de les institucions que organitzen les competicions quan en realitat La gran majoria de partits es juguen en cap de setmana. Incongruent. En tot cas, de sempre, els que estan al capdavant de la federació són uns perles. Villar va acabar la presó, imputat al cas Soule. Luis Rubiales no necessita presentació. Va signar el contracte, a més, amb l'Aràbia, amb la intermediació de Piqué. Pedro Rocha, imputat al cas Brody, i l'actual Lauzan, condemnat a 7 anys d'inhabilitació per prevaricació. Per tant, que el comitè no es reuneixi abans del partit del Dia de Reis del Madrid no ens ha d'estranyar. I, per tant, és impossible que posin 4 partits a Vinícius perquè ja no podria haver jugat a Cartagena. Doncs bé, Vinícius a Aràbia per jugar i ja complirà més endavant en Lliga la sanció de 2 partits. I Olmo i Pau Víctor també a Aràbia, en el seu cas estressants per culpa de la dolentíssima gestió de la junta directiva del Barça, que no va ser capaç d'aconseguir que mantinguessin les inscripcions a la Lliga i les llicències federatives abans d'acabar l'any 2024. I a la imatge, la valentia, l'honestitat d'un dels capitans del Barça, Rafinha. Donada la situació, si estés en un altre club, em pensaria si és el millor venir al Barça. I per rematar, el circ del futbol, el sorteig avui aquest migdia, el sorteig de Copa i la transmissió cutre amb delay, inclòs de la Federació Espanyola.
Manol Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. 3:45, efectivament. José Luis Gil, bona tarda.
Sí, ja vaig, Jordi, bona tarda.
Vinícius està a Aràbia, podrà participar a la Supercopa d'Espanya perquè finalment li han caigut 2 partits que haurà de complir en Lliga. Al Real Madrid no li sembla bé, presenta recurs.
Sí, efectivament, després d'aquests 2 partits de suspensió per produir-se de manera violenta al marge del joc. No estan en possibilitat de disputar pilota o amb el joc detingut, amb multa accessòria, 700 euros, 600 euros, bla, bla, bla. En definitiva, s'imposa el que venia comentant Isaac Fouto després de la redacció de l'acta de Del Cerro Grande, conducta violenta i no pas agressió, la qual cosa fica a Vinícius en la forquilla dels 2 partits de suspensió. En principi, complia en Lliga, el recurs del Madrid, que tindrà poc recorregut, i Vinícius d'aquesta manera complirà aquesta sanció en Lliga, podent-hi jugar tant Copa del Rei com Supercopa d'Espanya.
Després comentarem també el debat, aquesta decisió de sancionar Vinícius amb 2 partits, que ha aixecat moltíssima polseguera. El Real Madrid presenta recurs. A molta gent li sembla que la sanció es queda molt curta. Clar, si ho compares amb la sanció que va rebre Hansi Flick per aixecar la mà, 2 partits a Flick, el mateix que li ha caigut a Vinícius per, no sé si dir agredir, segurament això és discutible, per colpejar a un company de professió, i si no l'aturen, vés a saber què hagués passat amb Vinícius, perquè se n'anava per l'àrbitre també. En fi, després ho comentem. Avui tenim aquesta semifinal entre el Barça i l'Atlètic Club. Ja ens explicava l'Helena Condis des de Lleida com està el Barça. Ara volem saber com està el rival, també des d'allà, des de l'Aràbia Saudita, amb el José Ángel Peña, perquè atenció que a l'Atlètic Club estem pendents de si podrà jugar o no una de les seves estrelles, Nico Williams. Peña, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Joan. La realidad es que a poco más de 4 horas para el inicio del partido, el concurso de Nico Williams está en el aire, con lo que ello significa. El delantero rojiblanco continúa con molestias en su tobillo derecho derivadas de una contusión y las sensaciones no acaban de ser positivas. Ayer no pudo ejercitarse con el grupo y esta mañana tampoco es que se haya levantado en perfectas condiciones. El caso es que, de confirmarse su ausencia, se uniría a la baja también importante de Sánchez, con lo que el papel de jugadores como Berenguer o Iñaki Williams pasaría a ser relevante. Además, hay jugadores como Geray, Galarreta y Gorosabel que tampoco están al 100%. Los dos primeros, Geray y Galarreta, fueron baja en el partido de Copa, pero ayer se ejercitaron con el grupo. Por el contrario, Gorosabel lo hizo por separado. Y al margen de los problemas físicos, Ernesto Valverde también maneja otra duda, en este caso en la portería, a la espera de conocer la alineación oficial. Sí que parece que el entrenador rojiblanco puede decantarse por Julen Aguirrezabala en detrimento de Unai Simón, que comenzaría el partido desde el banquillo.
Perfecto, gracias, Peña, des de l'Aràbia Saudita. Aquesta setmana estem pendents de la Supercopa d'Espanya i a la setmana que ve estarem pendents d'aquests 8ens de final de la Copa del Rei. A partit únic, s'ha fet el sorteig aquest migdia. El Barça rebrà el Betis a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, el Real Madrid rebrà el Celta al Santiago Bernabéu. Són les dues eliminacions eliminatòries més destacades, tenim una reacció de Johnny Cardoso, migcampista del Betis, declaracions a Deportes Cope Sevilla, valorant aquest aparellament amb el Barça.
Una competència que tienes que estar enfocada al 100 y bien, nos toca a Barça y a luchar por la clasificación. Sí, me da igual, sabemos que es un partido difícil, muy difícil, un equipo muy grande de España y bien, nosotros estamos listos también.
3:35, de seguida obrim debat amb el Miguel Rico i el Jacinto Vicente.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Obrim el debat amb el Miguel Rico. Hola, Miguel, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda i saludem també a l'abogado Jacinto Vicente. Hola, Jacinto.
Muy buenas, ¿qué tal?
No tan bien como tú, que me han dicho que te vas a Punta Cana.
Pues
todo
sí,
pagado, todo pagado. ¿Cómo es eso?
Todo pagado, todo gratis, todo pagado. Pues porque, bueno, supongo que más o menos lo conocéis, que en lo que es en la ACB, que es en baloncesto,
sí.
Hacen un concurso que es un... o tipo manager, lo que es en fútbol, un mixto del mundo deportivo, lo que es en la Liga Fantástica Marca, y me gusta participarlo siempre. Entonces este año hacían el supermanager, es el supermanager ACB, que es muy conocido, y hacen el general de toda la temporada y luego hacen un supermanager especial en Navidad.
Sí.
Pues el premio, el primer clasificado, el que gana el supermanager de Navidad, es un viaje este año es a Punta Cana. Pues se me ocurrió ganar el supermanager de Navidad.
¿Pero cuánta gente participa en eso? Muchísima, ¿no?
Miles y miles y miles, muchísimas.
Ya has ganado tú, ¿eh?
Ya gano yo.
Bueno, o sea, sabes mucho de básquet, entonces, Jacinto. Sabes mucho de básquet.
Me gusta, los concursos de manager me gustan.
Tenemos que llamar de analista también para hablar de baloncesto.
Pues sí me gusta, sí. La verdad es que es una cosa que hace mucho tiempo que participo y me gusta. Y me gusta seguir los equipos, estadísticas y demás.
Molt bé. Ya veus, Miguel, ¿eh? A l'abogado?
Sí, sí, ho veig amb admiració perquè jo el bàsquet no ho domino. La veritat és que sé les coses elementals i puc entendre coses de pilotes perdudes, rebots ofensius, rebots defensius,
sí.
Però el que és el sistema de joc no m'hi fixo, però no ho acabo d'entendre.
Sí, sí, no, jo tampoc, jo estic com tu, Miguel. Ara sí que em dona per veure que la secció del Barça de bàsquet no va gaire bé tampoc, eh? Això em dona per veure-ho, eh?
Això no cal ser un expert per adonar-se'n. Que jo crec que no sé de les poques veres de la vida que aquestes alçades de temporada el Barça deu tenir més partits perduts que guanyats.
Sí, sí.
O deuen anar por ahí, deuen estar molt, molt empatats, però sí, la veritat és que sembla ser que no l'encerten, l'equip no revife ni amb un entrenador, ni amb un altre, ni amb uns reforços, ni amb uns altres, i alguna explicació ha de tenir. És una altra cosa que si un dia el president fa roda de premsa, si li hauria de preguntar, donat que el Barça no solament és futbol, què passa amb aquestes seccions que es troben com ara el bàsquet o el futbol sala.
Sí, sí, estem esperant que parli la porta, Miguel. De moment avui ha parlat Helena Fort i et volia preguntar d'entrada què t'ha semblat la seva intervenció, RAC1.
El discurs institucional que li convé. Jo entenc que no és fàcil fer actes de contradiccions ni reconeixements de responsabilitats, però n'hi ha moltes. Si parlem en general de la gestió, el cas de Dani Olmo que no, i Pau Víctor, que no té res a veure amb la situació actual d'haver aconseguit l'1x1, que són qüestions diferents, però no hi ha motius a la gestió suficients per qüestionar-se. Ella m'ha molestat bastant que s'utilitzés la paraula improvisació. Bueno, pues jo, si aquesta no és bona, pues jo diria que moltes vegades ha actuat amb temeritat, pot ser forçat per les circumstàncies, això no ho sabem, però que hi ha hagut comportaments temeraris que han portat la situació global a estar a viure penjats amb pinces de la roba. Que sense aquesta gestió potser no estaries penjat amb pinces de la roba? Bé, bueno, potser sí, però hem de reconèixer la situació com és en tots els àmbits, amb l'institucional, amb l'econòmic, amb l'esportiu, i tot això després de 4 anys al front de l'equip, si es considera de fer una anàlisi, s'ha de fer sense complexes, desacomplexadament, com diria el president.
Vamos al final, Jacinto, en el caso de las inscripciones de Dani Olmo y de Pau Víctor, como abogado especialista también en derecho deportivo. Ahora, las sensaciones que les van a otorgar la cautelar, el Barça dice que pinta bien, está la información está de la SER que ya lo da por hecho, en fin. Te pregunto, Jacinto, si desde el punto de vista jurídico te parece lógico que la decisión de momento del CSD sea la de dar la cautelar.
A ver, lo primero que tenemos que aclarar es que en este momento estamos ante una situación donde no es la vía de justicia ordinaria. Estamos ante un procedimiento administrativo, ante un organismo que es gubernamental, directamente relacionado con el Ministerio de Cultura y Deporte, que es el CSD. No estamos en la vía que inició el Barcelona con el juzgado de primera instancia o con el juzgado mercantil, donde se lo rechazaron y donde los argumentos en esos autos fueron muy duros. Ahora mismo se ha llegado a esta vía. Y esta vía tiene sus matices. La primera era que el Barça intentó una medida cautelarísima. Y la gente me puede preguntar qué diferencia hay entre cautelarísima y cautelar. Pero la cautelarísima básicamente es que el Barça lo que intenta es que por urgencias resuelva el organismo, en este caso el CSD, sin dar traslado a Liga y a la Federación. Parece que esto no lo van a hacer. Y el CSD lo que sí va a hacer es dar traslado.
Sí, sí, lo ha dicho Pilar Alegría hoy, sí, sí.
Correcto. Entonces, esto es lógico, porque por mucho que quiera Barça que sea urgentísima, habrá que oír a la otra parte. Y aquí es clave qué postura van a mantener ahora Liga y Federación, que hasta ahora ha sido no, 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 con una argumentación jurídica más o menos que el Barça ha discutido, que si es aplicable o no es aplicable, pero que la argumentación jurídica, los dos juzgados, mercantil y civil, la acogieron. Y yo tengo la curiosidad de si ahora, en este momento, la Liga y la Federación, una vez que ellos ya no han sido los, entre comillas, los que han cedido, si ahora, dado que va a haber otro órgano que ya se sabe todo el mundo, que es más político, ellos van a considerar que igual ya no tienen esa postura tan radical, o si la mantienen. Sí. Claro, si ellos se mantienen una postura más suave, porque a la Federación le puede interesar por el tema de Olmo y la selección, porque ven que esto pues genera una controversia que puede ser muy fuerte, que se puede entrar en una guerra con el Barça. Si ellos ahora, digamos, están más light, le estarán poniendo relativamente fácil al CSD conceder la cautelar. Si ellos mantienen una postura dura, diciendo que no y que no, al CSD se lo van a poner un poquito más difícil. Y entonces entraremos en juego, pues otros condicionantes y se van a empezar a oír pues otro tipo de teorías, ya más políticas. Todos sabemos la situación política en España, todo lo demás. Entonces ahí va a entrar en juego otras consideraciones. Lo que es cierto es que el sistema donde menos manchados salen Liga, Federación, donde no les van a poder acusar en teoría de que ellos han cedido a ninguna presión, es aquí, en la vía del CSD. Si esto no se da ahora, tendría que volverse a una vía estrictamente judicial, justicia ordinaria, en este caso contencioso administrativa, y va a ser más difícil. Jurídicamente hablando, si los argumentos son los que han prevalecido hasta ahora, es difícil la concesión. Lo que pasa es que yo, repito, creo que no sé si se va a saber exactamente íntegro las alegaciones de Liga o de Federación, pero creo que van a suavizar su postura.
Sí, per les informacions que han anat apareixent, Miguel, sembla que serà així, que la Federació fins i tot podria arribar a reconèixer que és una normativa que no es pot aplicar en els casos de Dani Olmo i de Pau Víctor, i que estarien estudiant modificar-la, no?, fins i tot.
Que sí, otra hora. Això sembla ser que és clar, que és un article obsolet per la pròpia evolució del futbol i en general del negoci del futbol, però és que ara em trobo amb les mateixes circumstàncies que abans amb el bàsquet. No estic en condicions d'opinar res després de sentir un especialista. Per tant, m'apunto al carro del que ha dit i passo paraula.
Molt bé. Vull parlar també de l'altre gran tema de debat a les últimes hores, que és la sanció a Vinícius. Dos partidos. Jacinto.
Bueno, a ver, yo creo que esto merece un mínimo análisis de contexto. O sea, Vinicius es un jugador que ya en diversas ocasiones y por diversos comportamientos quizá debía haber sido expulsado. Y debía haber sido expulsado y en algún caso por faltas de consideración al árbitro, gestos de si está loco, pues algún insulto, cosas que han pasado por ahí que se han dejado pasar. Pues igual tenía que haber tenido ya en su momento su sanción. Luego tenemos la, pues evidentemente la comparativa con lo que ha pasado recientemente con Hansi Flick y los dos partidos. Tenemos lo que pasó con Lewandowski y los tres partidos. Claro, si comparas eso, que le hayan querido dos partidos a Vinicius, pues parece que es que no es muy ajustado. Entonces se entiende que puede haber un cierto escándalo en el sentido de decir cómo le pueden querer dos partidos a Hansi Flick y a este hombre que sí que ahora no entraremos en si eso es agresión o no es agresión, porque hay una conducta violenta, le va a caer la misma sanción. Por lo tanto, yo lo que creo es que Vinicius ya hace tiempo que se estaba ganando la expulsión y que si no ha sido expulsado, pues quizá había esa sensación de que, o no impunidad, pero sí cierta protección. Con lo que pasó exactamente en Valencia, pues es que, claro, ¿es una agresión o no? A ver, yo lo que creo es que es un comportamiento violento. Entonces, el comportamiento violento de ese partido puede que sí que realmente la sanción de dos partidos no sea del todo incorrecta. Pero claro, si tú vienes con la comparativa de Flick y Lewandowski y vienes con lo que ha pasado antes con Vinicius, se queda corto.
Sí, sí. Miguel, ¿cómo veus?
Doncs jo, com és opinatiu tot això, diré que a mi sí que em sembla vermella i sí que em sembla una agressió. Perquè posar-li les mans a la cara és el que sempre s'ha dit, tocar-li la cara amb un contrari. Això s'ha interpretat sempre com a agressió. Tot i això, em sembla molt més greu el que fa fer Vinicius després d'estar expulsat.
Anar per l'àrbitre.
Anar per l'àrbitre d'aquella manera, per dir-ho suau, tan vehement que va necessitar la col·laboració de dos companys perquè no se li fotés davant i passés qualsevol cosa la que potser ara s'estauria a penedint. He vist expulsar jugadors i entrenadors per una acció menys transcendent o menys visible o menys important que aquesta. A partir d'aquí es redacta un acte del partit en què la benevolitat del redactor facilite que el que arribi al comitè de competició es sancioni en dos partits. És a dir, a mi no m'assembla malament que el comitè de competició el sancioni en dos partits, perquè després de la lectura de l'acte potser és el que correspon. A mi el que m'escandalitza és com amaguen el comportament de Vinicius al camp per aconseguir que directament la sanció no comenci per 4 partits i pugui quedar reduïda a 2.
Molt bé. Senyors, ho deixarem aquí de moment. Miguel, Jacinto, moltes gràcies per estar a Sports Copen en parlant, eh? Una abraçada als dos.
Molt bé. Adéu.
Un abrazo.
Buen viaje al Caribe.
¿Cuándo te vas, por cierto? ¿Lo tienes decidido o no? Ya de cara al verano, creo.
No, yo creo que la mejor época del Caribe no es verano, es ahora. Entonces, bueno, pues sí, puedo cuadrar fechas con la agencia, pero si puede ser en marzo.
Vale. Pues nada, ya lo comentaremos.
Porque en verano allí hay tormentas, huracanes y bueno, otra serie de historias, y entonces ahora es quizá una época más tranquilita.
Ya nos irás contando. Gracias a los dos, caballos.
Gracias, contando.
Adiós.
Hasta luego.
Seguim.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Mister Manolo, què tal, com estem? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Estàs igual de convençut ara que l'equip aquest any mantindrà la categoria o...?
Sí, estic molt segur. Penso que l'equip ha competit amb un calendari molt complicat fins ara i no n'hem perdut la cara a la competició, traient algun dia puntual.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
12 minuts i les 4, parlem de l'Espanyol, que hi ha notícia, és notícia Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Hola, Joan Batllori, bona tarda.
Ander Garitano, nou secretari tècnic de l'Espanyol.
Notícia que hem pogut avançar durant aquest matí, que el club ha fet oficial després. Ander Garitano ha fitxat per l'Espanyol com a membre destacat de l'àrea esportiva a nivell del futbol professional, és a dir, serà la mà dreta del seu amic Fran Garagarza, exercint la tasca de secretari tècnic, li posin nom o no al càrrec, per sota del propi Garagarza. Garitano té 55 anys, no és ni Asier ni Gaizka, eh? És el Garitano del Saragossa, el 10 de l'Atlètic de Bilbao durant molt de temps, i del que me'n parlen molt bé com a treballador de despatx, exdirector esportiu de l'Ebro, que va signar Manolo González. De fet, ja vam explicar aquí que va ser ell el que li va dir a Garagarza que fitxés a Manolo per l'Espanyol B. El fitxatge de Garitano deixa molt evident el pes que té i manté Garagarza a l'Espanyol, tot i que les coses a nivell de futbol no estan sortint de moment massa bé. Garagarza va signar un contracte de 4 anys amb el club, no té cap clàusula de liberació gratuïta per part del club. Si hi ha un descens, evidentment, seria més barat, menys car fer fora Garagarza. Per cert, Garitano no serà mai possible substitut de Manolo en cas de destitució del tècnic blanquiblau. No és una opció viable, ni una idea que es plantegin ni el club, ni Garagarza, ni el propi Garitano, que va sortir escaldat de quan va anar, per exemple, a entrenar durant unes setmanes al seu Reial Saragossa. De la informació esportiva t'explico que l'entrenament d'avui s'ha pogut veure força recuperat a Carlos Romero, després d'haver patit un ensurt al cap de setmana, i que el club ja ha distribuït 4.400 invitacions entre els socis pel partit de dissabte contra el Leganés. Així que, si el soci respon, dissabte a la tarda, 6:45, hi haurà una molt bona entrada per aquesta final Espanyol-Leganés a Cornellà.
Igual vaig, eh? No ho descarto.
Doncs això serà bon senyal, perquè sempre que vas tu, guanya l'Espanyol.
Gràcies, Quique.
Bona tarda.
Fins aquí el futbol.
Este miércoles, desde las 7:30 de la tarde, las semifinales de la Supercopa en COPE.
¡Todo listo!
Athletic Club, Barcelona.
¡Hoy partidazo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería a...
¿A que redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Vinga, anem al bàsquet. Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Per abordar aquesta crisi al Barça, eh? Derrota ahir a la pista del CUE, a la pista del Girona, i es complica ahir moltíssim la presència a la Copa, eh?
Sí, la derrota, curiosament, amb el mateix resultat que davant la penya al Palau Blaugrana, 91-90. Costa veure el Barça amb un balanç negatiu a la Lliga Endesa. Ara està amb 7 victòries i 8 derrotes. Clar, li queden 2 jornades, està una victòria del tall, és novè al Barça, ha de viatjar a Les Palmes per enfrontar-se al Dreamland Gran Canària, l'anfitrió de la Copa, i després rebre el Palau Blaugrana al Sorne Bilbao Bàsquet. Mai el Barça ha quedat fora de la Copa. Sentim Peñarroya i parlem de la situació de la banqueta del Barça.
Jo sé el que és ser entrenador. A partir d'aquí jo fico tots els esforços en tirar això endavant, en que l'equip millori, que l'equip canvi aquesta dinàmica negativa que té de resultats, i l'altre ja no és algú que depengui de mi. Però és evident que el vestidor està fotut, l'entrenador pues, com a mínim està tan fotut o més que els jugadors. És el que hi ha. La Copa està difícil, però és una realitat que no tindríem que estar en aquesta situació en què estem avui.
Una mica més d'autocrítica de Peñarroya i de la secció també estaria bé. És un despropòsit absolut. Ja quan no t'acompanya res, només et queda la sort, i la sort tampoc acompanya el Barça. De moment, Peñarroya continua. Demà té partit al Barça a la pista del líder de l'Eurolliga, el Mónaco. Continua perquè, òbviament, el Barça no està matemàticament fora de la Copa, i perquè, a veure qui portes, que el remei no sigui pitjor del que tens. És una situació molt i molt complicada. Per cert, ahir algú va dir que Pessic havia estat entrevistat pel Barça, sondejat. Pesic va anar ahir a les oficines del Futbol Club Barcelona. Per què? Tots els que estaven fent guàrdia, esperant el cas Dani Olmo, el van veure entrar i sortir. La seva filla treballa al Futbol Club Barcelona i està muntant una sèrie d'actes on Pesic hi participarà. Ja. Aquesta és la raó per la qual Pesic va anar al club. A més, el directiu responsable de la secció, Josep Cubells, està malalt. Per ser un altre partit on no va anar cap directiu del Barça a Fontejau. El màxim representant ahir del Barça, no parlo d'executius, era Manolo Flores, que és una institució del Palau i del Barça. Va passar el clàssic i continua passant, i no només el Barça de bàsquet, sinó el Barça de futbol sala i moltes altres seccions.
Volem buscar un punt d'opinió amb Luis Buxeras, home a bàsquet de La Vanguardia. Luis, hola, bona tarda.
Bona tarda, Joan i Alberto.
Com està el tema, Luis? És greu la situació, tan greu que si el Barça es queda fora de la Copa és que és una cosa que no ha passat mai.
No, no, crec que des de l'any 65, que crec que va baixar la secció a segona divisió, que no deixava de jugar la Copa. Sí, és una situació gravíssima i sobretot inèdita, perquè clar, ningú s'ha trobat en aquesta... Algun any que no va saber a l'inici de temporada, ha arribat quan quedaven 5-6 jornades amb la classificació en l'aire, però ara dues jornades, és que crec que no depèn... Tinc que fer les matemàtiques perfectes perquè estic aquí amb altres guerres, però crec que no depèn de si mateix, és a dir, que depèn una mica del bàsquet, a veure que aconsegueixi respecte al Baxi o respecte al Casademont. Llavors és una situació totalment fora de... que ningú se la pensava.
Sí, el Luis és home a bàsquet, però està ara mateix a l'Aràbia Saudita cobrint la Supercopa d'Espanya. A què ho atribueixes, aquesta situació, Luis? Creus que s'enmarca dintre d'aquesta situació global que viu el club? És una cosa que afecta només a la secció del Barça de bàsquet? Perquè hi ha una cosa que està clara. Últimament, Luis, van passant els entrenadors i el tema no s'arregla. Crec que vol dir que el problema d'entrenador no serà, segurament, no?
Segurament. O sigui, crec que les coses dels últims anys no s'estan fent massa bé. El traspàs de l'anterior etapa gloriosa amb Jacikevicius, Mirotic, Higgins, Calates i tots aquells grans jugadors, a la d'ara està costant molt, s'estan donant una mica de bandazos, que no sé com es diu en català, disculpin, i van de costat a costat, no? Perquè el Grimau era una opció, li van donar només un any, era una aposta personal del Navarro, tal. Ara el Peñarroya està demostrant carències, però tinc la sensació que ha vingut sol, no té cap ajudant de la seva confiança. I la sensació que és tan complicat és que l'equip està jugant bé i els jugadors estan units amb l'entrenador. Estan amb l'entrenador, no s'han deixat anar. I la veritat és que tu veus el Barça i competeix en tots els partits. El que passa que al final tenen algun tipus de bloqueig mental, que ja no sé si és de banqueta, si és més de jugador o no sé d'on és, i estan perdent un darrere l'altre. Realment és una cosa que jo no havia vist mai al Barça.
Molt bé, a veure com segueix la història. Ho anirem comentant. Luis, gràcies i bona feina per allà, que vagi bé.
Vinga, gràcies, Joan.
Adéu, Albert. Alguna cosa més?
Sí, que avui juga el Joventut, partit intranscendent d'Eurocup. És la 14a jornada, a 2-8, rep el Besiktas. La penya, que recordem, està matemàticament classificada per la Copa.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
En futbol sala, sí, el Barça passa a quarts de final de la Copa del Rei, cau al Santa Coloma. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Jori. El pasó el Barça con claridad ante Xota 3-5 y cayó Industria Santa Coloma en el último minuto contra Palma 3-4. En los azulgrana encarrilaron pronto el encuentro, la pista de los navarros con un 0-3, pero estos recortaron antes del descanso para situarse 2-3. La segunda parte fue claramente azulgrana. Tino Pérez es el técnico barcelonista.
Una buena defensa y luego un poco más de acierto que en las últimas ocasiones, hemos conseguido un gol a veras un poco más acorde con los disparos o con la cantidad de disparos a puertas que hemos tenido. Espero que esto también nos dé un poco de autoestima, de confianza para seguir haciendo lo que estábamos haciendo, que yo creo que el equipo, bueno, pues lo único que estaba teniendo era un poco de falta de acierto, ¿no?, en los últimos metros y bueno, pues hoy creo que hemos dominado mejor el balón, que hemos perdido menos balones de contraataque y les hemos permitido menos opciones al equipo contrario, de lo cual, bueno, pues hay que felicitar también a nuestros chicos.
Por contra, Industrias quedó eliminado con un gol de Ribillos a falta de 45 segundos para el final del partido, que hasta entonces había sido muy igualado.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Gil, Superstar. Històries de la Supercopa, Batllori. Sort que Rafinha va parlar clar d'Olmo i de Pau Víctor, perquè després es va quedar quadros quan li van preguntar per un reforç de l'Atlètic de Bilbao.
ممكن الحين أسأل عاتب العربي؟
وإذا أبريغنتار أورا أنا عربي؟
أهلا وسهلا حياكم الله في آخر مواجهة بين الفريقين
En la última partido que habéis enfrentado cada uno al otro ¿Cómo vais a tratar la condición con Weimes que es muy rápido? ¿Qué vais a hacer con él?
Traducció correcta. Guaynes és Nico Williams. Rafinha es va quedar a quadros.
Jo també m'he quedat a quadres ara mateix.
Doncs, Guaynes. Doncs Guaynes és dubte per la Supercopa avui. Endevina on està l'autobús del Madrid, Vallori, última hora.
Va pels carrers de Jeddah, eh?
Va pels carrers de Jeddah. Doncs bé, sentirem a Lamine Yamal, declaracions a la CNN, que sí, que renovarà.
No sé cuándo, pero yo creo que pronto. Al final el Barça es el club de mi vida. Espero poder renovar con ellos, estar el máximo tiempo de mi vida. Quiero jugar en la Liga Española, quiero jugar en el Barça. Y sí, renovaré.
I el meu amic Deschamps, que deixarà la selecció de França quan s'acabi el Mundial del 26.
Marxem actualitzant enquestes. En clau Barça, passa o no passa? Avui a la final creieu que passa el 65%, que no el 35%. En clau espanyol, Galagarza continua amb molt de poder al club. Què us sembla? Us sembla bé el 56%, malament el 44%. I en clau Girona, el club té una opció de compra per Brian Hill. Faríeu un esforç pel futbolista? Sí que el faríeu el 52%, no el 48%. Avui recordo, hi ha tiempo de juego amb el Barça Athletic Club, semifinal de la Supercopa d'Espanya. Seguiu a la COPE, a Sports COPE, estem pendents de tots.
Lo mejor es lo personal.